suplement amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Moret, com va la vida?
Molt bé.
Tu, amb tant viatge que has fet, hi ha algun viatge que hagis dit escolta'm, això no val la pena, estalvieu-vos-ho? Perquè mai has donat aquest consell a l'audiència.
Sí que n'hi ha, però diria que la ràdio no és el lloc per on dir-ho. Si en parlo, procuro triar els viatges que m'han agradat i parlar positivament dels llocs que visites. N'hi ha alguns que no m'han agradat, però no sé si és el moment de dir-ho.
Té a veure amb algun patrocinador que ha tingut el Real Madrid, per exemple?
Sí. Doncs ho has encertat.
Doncs que cadascú tregui les seves pobles conclusions si és que no dedueix que són els Emirats Àrabs. Però avui no anirem als Emirats Àrabs. On anirem?
A Laos.
Propera destinació...
Laos. És un estat del sud-est d'Àsia, envoltat per Tailàndia, Birmània, la Xina, el Vietnam i Cambodja. La seva capital és Vientiane, i és a la vall del riu Mekong, prop de la frontera amb Tailàndia.
I què, Laos, Moret?
Laos, molt interessant. És com un país del sud-est asiàtic, com oblidat, perquè el protagonisme turístic se l'emporta en Tailàndia i Vietnam, i una mica Cambodja, que té els temples d'Angkor Wat com a gran atractiu, però és un lloc tranquil, molt interessant i amb algunes sorpreses que val la pena descobrir, com la ciutat de Luang Prabang.
Carai, a veure, per on comencem? Agafes un avió des de Barcelona, te'n deus anar a Madrid, una cosa així, no, primer? O directament
no cal,
a sí. Qatar, potser, una cosa així, no?
Qatar, Estambul, i llavors un altre avió que et porti a Bangkok i d'allà et reboten a Laos.
Primer Tailàndia i després Laos, eh?
Bé, a Tailàndia hi ha molts més vols i és més fàcil. També et poden rebotar a Laos. En el meu cas, jo la primera vegada que he anat dues vegades, vaig ser entrant pel nord, des del nord de Tailàndia, que hi ha el triangle aquell de les tres fronteres, agafar un vaixell i baixar pel riu Mekong fins a Luang Prabang, que són 2 dies i és un viatge molt bonic. O sigui, és una entrada atípica, que a més em vaig trobar... Havies de creuar el riu amb una barca i a l'arribar a la caserna de la duaner em va dir, està tancat, i si vols que et faci un visat, que te'l fan allà mateix, hauràs de pagar un extra. I dic, pues no vull pagar un extra, me'n torno i ja vindré demà. I al final em giro i dic, quant és un extra? Diu, $1. Dic, home, posats aquest preu, estic disposat a pagar un extra. Pensava que era el típic timador aquest de frontera, que te'n trobes molt. I llavors, sí, un cop allà t'embarques i vas baixant poc a poc pel Mekong, i és un viatge molt agradable.
Pel Mekong, que és el riu principal, no?
Sí, és un riu que neix a l'Himàlaia i desemboca a Vietnam en el delta del Mekong i va fent de frontera entre Laos i Tailàndia. I està bé veure-ho, i és curiós d'entrada ja que quan es fa fosc vas veient com a l'esquerra et queda el país de Laos, molt rural i amb molt poca llumeta, i a la dreta queda Tailàndia, que cada vegada hi ha més llum elèctric i més sensació de que el país va endavant.
És un destí exòtic?
És exòtic, sí, però no tant com ho era anys enrere, perquè tot evoluciona molt de pressa. És, diguem que Tailàndia està molt més turistificat i té més coses interessants per veure, però Laos s'ha quedat com al marge, ells mateixos passaven. A mi m'explicava un amic qui vivia a Vientiane, la capital, que van arribar els de la ONU dient venim amb ajudes perquè som un dels països més pobres de per aquí i us volem ajudar i farem un pont que creui el Mekong per anar a Tailàndia. I la resposta dels governants va ser perquè volem creuar Tailàndia, si estem tan bé aquí aïlladets. O sigui que renunciaven inclús a les ajudes que poguessin tenir. I és una curiosa barreja la dels governants de comunisme i de budisme. O sigui, és una barreja estranya on et trobes molts temples budistes però molta bandera comunista.
Escolta'm, crec que són 7 milions d'habitants, més o menys com Catalunya, si fa no fa.
Sí.
Però molt més gran, no? Territori. És més gran?
Jo diria que és més gran, sí, bastant més gran. Deu ser més de 200.000 quilòmetres quadrats, quan Catalunya ens fa uns 40.
I deu ser un d'aquests països del sud-est asiàtic que són barats.
Sí, és barat si vas en el circuit local, que passa que hi ha agències que ja es tenen muntat el seu recorregut i llavors hi ha els seus hotels de luxe, llavors surt més car. Però et pots moure amb un preu molt barat i si baixes això en barco fins a Luang Prabang et trobes a preus molt interessants i un cop a Luang Prabang és una mica més car perquè és la ciutat més turística, és una antiga ciutat plena de temples, més de 30 temples hi han budistes al costat del Mekong on es creu amb un altre riu i llavors hi ha molta pensió que està força bé i val la pena quedar-s'hi uns dies a Luang Prabang, tant pels temples com pel Palau Reial, que havia estat ciutat reial, com pel mercat de nit que s'hi fa, on pots menjar molt bé i a uns preus tirats.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Xavi Moret viatjant fins a Laos. I Laos, la capital, és Vientiane?
Vientiane.
Vientiane.
Sí.
Què tal?
Ah, bé, a mi em va anar molt bé, perquè la primera vegada que hi vaig anar va ser per veure un amic que vivia allà, un català, el Josep Maria Romero, que va decidir instal·lar-se.
Des d'aquí una abraçada, si ens està escoltant el Josep Maria.
Això mateix. A Vientiane. I vam arribar i ell li va fer gràcia, abans vivia a Tailàndia, i va dir, és com una ciutat oblidada, que no passava mai res, i estava la mar de bé. Anaves a fer una cervesa al costat del Mekong, a l'altra banda era Tailàndia, i recordo que hi anàvem els vespres a fer una cerveseta, i l'afició de molta gent era anar amb avions teledirigits i fer-los arribar a Tailàndia i girar i que tornessin. I giraven tot orgullosos. El meu avió ha estat a Tailàndia. Jo no, però l'avionet sí. I amb això es donaven per satisfets. I llavors hi passaven poques coses, però ara ja hi vaig tornar, ja ho han asfaltat, allò, ja no té l'encant, ja són cafès més posats. Però segueix sent una ciutat no la més interessant del país, perquè la més interessant és Luang Prabang, com ja he dit, però sí, una ciutat per passar-hi uns dies.
Per què Luang Prabang és la més interessant?
Pels temples i per el passat reial i perquè hi ha molt restaurant on s'hi menja molt bé i van ser els francesos durant un temps. I llavors això fa que els 33 temples que hi ha, quan surt el sol, surten els monjos a demanar almoina i ho fan descalços i amb la seva túnica de color safrà, cosa que és molt vistós i molt fotogràfic. I llavors vas, quan surt el sol, es vas veient baixant per allà amb els seus vols demanant caritat, on la majoria de la gent els hi dona una mica d'arròs bullit directament, i llavors en aquest moment sol ja val la pena per tot el dia del Luang Prabang. I a més el mercat nocturn, allà menges molt bé, bé de preu, i visitant temples no te'ls acabes. Hi ha 33 temples i tots molt macos, i a més pots llogar bicicletes i anar a veure els voltants, pots passejar pel riu, anar a veure coves on hi ha 10.000 budes allà esculpits. És una ciutat que t'hi pots quedar un temps i passar-t'ho bé.
És el típic viatge que fas Laos, Cambodja i Tailàndia, normalment, no?
Sí, la gent ho acostuma a fer combinat, sí. Sí, però jo penso que aquests viatges on es tracta de comptar països mai surten a compte. Mai acabes de veure'ls bé, tots els que has anat a veure. Vas una mica de cada i al final sí, tens els segells, el passaport i augmentes la teva col·lecció. Però no acabes de veure bé res.
Com són els temples de Laos?
Els temples de Laos són budistes carregats d'or i amb molt cerimonial. O sigui, no és com, diguem, a Tailàndia, l'haver-hi més turisme, estan més organitzats. Allà és com una cosa més espontània, però molt bonica i menys vista que els temples de Tailàndia o de Cambodja.
Dius que és un país amb una petjada molt comunista i una petjada molt budista.
Sí.
Entenc que el budisme és la religió principal, no?
Sí, sí, absolutament. Més d'un 90% són budistes. I llavors et trobes, sí, això, els temples, aquesta cosa típica d'aquests països del sud-est asiàtic que li donen un encant especial. Després té el riu, el Mekong, i té també la proximitat del Vietnam, que va fer que s'esquitxés durant la guerra. Encara hi ha zones minades al nord del país. És freqüent a Luang Prabang o Vientiane veure com la carcassa d'una bomba serveix com a test per plantar-hi uns geranis. O sigui, et vas trobant restes de la guerra, però d'aquella manera que fan els budistes, que ho assimilen i eviten pensar en el passat com una cosa que pesi massa, no? Mm. Hi ha una altra zona entre Luang Prabang, seguint el riu, sempre el riu és el que vertebra el país, i Vientiane, que és un nom una mica còmic, es diu Van Vien. I a Van Vien hi ha molt turisme d'escalada, hi havia hagut molt turisme alternatiu, ara s'hi han posat més, són camps d'arròs, allò... És un ambient molt tranquil, fins al punt que a Laos t'expliquen un dit que corre per aquelles terres, que és els de Tailàndia, com va, planten l'arròs. Els del Vietnam comercien, i els de Laos miren com creix. O sigui, els de Laos estan allà mirant com creix l'arròs i ja en tenen prou.
Realment avui costarà despertar-nos, amb aquest to, perquè és un país tranquil pel que m'estàs explicant.
És tranquil, no? Meditatiu, però passen coses, també. Jo recordo, hi vaig anar... Te'n recordes del Roldán, quan el van detenir?
Sí. Es va amagar a Laos, és veritat.
Van dir que l'havien detingut a Laos. I vaig anar i acabaven de detenir-lo.
Bueno, és a dir, l'enganyifa la va parir ell i la va orquestrar ell a Laos,
sí,
no?
Sí, sí, als anys 90 era això. I anava amb un amic que volia fer un reportatge sobre el Roldán i es va comprar un barret de Guàrdia Civil de mida infantil i uns quants, i anava als pobles i anava fent fotos i reportatges de nens vestits de Guàrdia Civil fent veure que per allà havia passat el Roldán, no?, com a prova. Al final no va aconseguir muntar res amb aquesta història, però vam riure una estona i la gent li agradava molt. I si trobes algun nen vestit de Guàrdia Civil allà, deu ser el rastre d'aquest amic que va passar.
El Roldán de comunista no en tenia res. La petjada comunista es nota? Amb sí, què es nota? Amb què es nota?
Sobretot amb les banderes, la falç i el martell la veus molt sovint, la bandera roja està per tot arreu, el règim és molt de morro fort, de tenir tothom ben enganxat, però després, amb el dia a dia, t'acabes trobant això que mana més el sentit budista a la vida. A partir de Vientiane pots anar cap al sud, cap a la zona dels 4.000 llacs, Paxet, Sabanaquet, que són gent molt agradable, i hi ha unes illes, 4.000 illes, he dit llacs i eren illes, i allà està bé, perdre's una estona, i potser jo em vaig veure més la petjada comunista o potser la petjada corrupta va ser l'intentar creuar per terra la frontera de Laos a Cambodja, que em vaig trobar amb un militar corrupte que deia que allò allà no passava perquè tothom s'ho estalvia volant perquè ja se sap que és un punt calent. Però, bueno, vam acabar traient... Ell va treure una ampolla de conyac Mekong Infecta, conyac tailandès, i el meu amic va treure els barrets de la Guàrdia Civil i vam acabar-nos fent fotos amb ells.
I brindant.
Ell amb el barret de la Guàrdia Civil, nosaltres amb les gorres de militar corrupte, i brindant, sí, per la llibertat del Roldán i el que fos, i al final ens va deixar passar. Però sí, ens va entretenir un temps, diguem, però això a la tornada són anècdotes de viatge, però en aquell moment no ho passes massa bé, perquè estar amb un tio amb una pistola que no et deixa creuar una frontera no és la cosa més divertida del món.
Mm. Què mengen? El pai thai també, o és només tailandès, això?
És molt semblant al menjar tailandès. Sí, l'arròs és molt present per tot arreu. Si sí, el pad thai te'l trobes, encara que potser li diuen diferent, perquè això de thai... Però també molt peix. Estan al voltant del Mekong i llavors et trobes molta cosa de peix.
Mm. I com es diverteixen?
Com es diverteixen? Bevent l'Aubier, que és la cervesa nacional, i escoltant aquesta música tan apassionant que he sentit, fent balls populars d'aquests, i anant a locals on, mira, sona la música, ells es disfressen, ballen, i els hi fa riure molt, almenys els hi feia riure la vegada que vaig anar jo, de veure que hi ha un estranger que s'interessa per la seva manera de viure.
Quantes vegades hi has estat a Laos?
Dues.
Dues vegades. L'última?
Sí, sí. L'última va ser farà uns 10 anys, ja. La primera als 90.
Per tant, tu recomanes anar a Laos específicament i únicament?
Sí, 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 amb una estada a Luang Prabang. Bueno, la zona és tan petita i és tan fàcil moure's, tampoc passa res si saltes i vas una estona a Tailàndia o a Cambodja. però dona per viure-hi específicament uns dies i passen coses no previstes, que és el que a mi m'agrada als viatges, que no tot estigui programat del que vas a veure, sinó que de cop i volta... Jo recordo que vam parar en un lloc que era Sabanaquet amb el meu amic Romero i sí, ens vam fer amic dels amos de la pensió, vam acabar tocant junts cançons, o sigui, són gent molt espontània que acullen molt bé el foraster.
Mm. Toques la guitarra, tu?
No, l'havia tocat, però ja no. El meu amic Romero la toca molt bé.
Però cantar sí que cantes.
Jo canto, després de les suficients cerveses, m'atreveixo amb tot.
Paula Carreras, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui trepitgem Laos, un territori que també ha inspirat la literatura francesa, no?
Sí, perquè de fet durant molt de temps Laos formava part de la Indoxina francesa, que va ser una colònia de l'imperi colonial francès, que tenia quatre protectorats i un d'aquests era Laos. I llavors André Malraux, que va ser un escriptor, aventurer i també polític francès, va viatjar sovint a tot aquest territori i entre els anys, bueno, a partir de l'any 1923, ell i la seva dona van començar un viatge tots dos per aquestes colònies franceses de la Indoxina, també després van anar a la Xina, i llavors ell allà s'estableix i també fa contacte amb aquests revolucionaris comunistes que comentava el Xavier, i en aquest país situa l'acció de la seva novel·la La condició humana, que és una novel·la per la qual va rebre el Premi Goncourt el 1933, però també hi ha altres títols de la seva obra que ajuden a entendre tot el que va ser la Indoxina, com poden ser doncs, La vida real o Els conquistadors. I llavors, com a curiositat, i també per entendre una mica la figura de Malraux, ell va ser combatent al bàndol republicà durant la Guerra Civil Espanyola, també, perquè era un militar antifeixista, i llavors també després va passar per la resistència francesa contra els nazis.
Coneixies aquesta història, Moret?
Sí, sí, sí. He llegit La condició humana, és un bon llibre, ara fa temps que no el llegeixo, i conec la pel·lícula que va fer
també,
sobre la Guerra
exacte.
Civil Espanyola. Tio, molt interessant.
Paula, vol recomanar també un llibre sobre Laos diferent?
Sí, es diu Ant Egg Soup, que seria una cosa com formiga, ou, sopa. De subtítol diu Les aventures d'una viatgera gastronòmica per Laos, i és un llibre que jo diria que està a mig camí entre el que seria una guia de Laos i el que seria també doncs una literatura de viatges. Però el que el fa interessant és que se centra i com a fil conductor és la gastronomia. És a dir, construeix tot una ruta per Laos a través dels plats que va menjant, dels ingredients i de les olors. I llavors és interessant perquè és una altra manera de conèixer un país en un llibre i que es basa només en la gastronomia, perquè jo crec que hi ha molta gent que també una mica munta els seus viatges a través del menjar.
Sí, sí, sí.
Moret, què en penses tu de les guies turístiques?
Les guies turístiques, algunes són molt útils perquè són la informació objectiva i et poden orientar a l'hora de triar els llocs que vols visitar, però soc més partidari jo de la visió subjectiva. O sigui, aquest llibre que deia ella ara, la Paula, de Ant Egg Soup, pot ser més interessant per mi que una guia. La guia t'orienta a l'hora de triar un hotel, un monument, un restaurant, però és una visió objectiva i freda. En canvi, l'altra és una visió més apassionada que m'interessa més.
Tu has escrit mai una guia turística?
Guia, no. Llibres de viatges, sí, però guia turística...
Que no té res a veure una cosa amb l'altra, no?
No, és el que deia, l'objectivitat contra la subjectivitat. M'agrada més la subjectivitat on pots posar més de tu mateix i la teva visió.
Molt bé, doncs avui recomanem Laos amb el Xavier Moret. Un país que, com a mínim, necessitem un parell de setmanes per veure bé.
10 dies fas, però pots fer 10 dies i després passar al costat a Cambodja o Tailandia.
Tens moltes vacances, Moret, tu.
I molta terra a l'Havana, sí.
Molt bé. Fem una pausa. Gràcies, Xavier, i gràcies, Paula. Fins ara. I de seguida tornem.